Feia temps que no el teníem en aquesta taula, perquè bé, havia vingut alguna vegada a comentar-nos doncs, algunes de les presentacions de cartes que havien fet. La setmana passada es va presentar la carta d'estiu dels restaurants del Dolce, de les Marris, de la Punta. És doncs això, aquesta cuina mediterrània però cuidada, però molt treballada, i al darrere de tot plegat hi ha en Jaume Balada. En Jaume Balada havia estat durant 5 anys el xef dels restaurants del Dolce, va marxar i ara ha tornat doncs, fent propostes també innovadores i atractives. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Ara, fora de micro, li preguntàvem, roda el món i torna al Born.
Sí, exactament.
Vas estar 5 anys al Dolce, has tingut una trajectòria fora i quan semblava que anaves a anar molt lluny, anava a dir, has tornat entre cometes a casa.
Sí, bueno, el fet és que després de la primera etapa al Dolce doncs necessitava també una mica de veure coses diferents, de sortir una mica. Ja ho he fet, vull dir, vaig passar pel Majestic amb el Nando Jubany, després vaig obrir l'hotel de les Caves Mastinell i em va tornar a sortir la possibilitat de tornar al Dolce i evidentment l'havia d'agafar, perquè al final el Dolce és casa meva.
Ara t'ho hem preguntat, el Dolce és molt, ha canviat molt en aquest temps que has estat fora o manté més o menys l'essència?
No, manté l'essència. Sí que és cert que n'hi ha canvis, com a cada organització doncs n'hi ha canvis, però sí, l'hotel com a hotel manté la seva essència. Jo crec que n'hi ha hagut canvis i n'hi ha hagut millores i hi ha coses que segueixen igual, vull dir, són molts anys l'hotel en funcionament.
Ens ho has comentat també, vas passar al Dolce els anys de la crisi.
Sí,
i cert. I això sí. Probablement va ser com una, no diré una travessa en el desert, però sí, un problema afegit a una trajectòria professional.
Bueno, van ser uns anys molt durs. També et diré que vaig aprendre molt d'allò. Vull dir, van ser anys de gestionar d'una manera diferent. Quan gestiones amb temps de
vaques primes.
De vaques primes, doncs les coses es fan complexes, però aprens molt. I potser em vaig buidar molt, com deia el Guardiola, no? Potser em vaig buidar molt i necessitava aquella sortida i veure altres coses. Sí, sí.
I ara que has tornat, com es planteja una carta? Tenint en compte que la cuina del Dolce porta, i ens ho explicàveu la setmana passada en el que va ser la presentació, no és una cuina d'un restaurant, sinó que és una cuina que serveix a diverses instal·lacions.
Cert. El que fem nosaltres és planificar cada carta d'una manera diferent. Vull dir, nosaltres tenim diferents bars i restaurants a l'hotel i tota la part d'events i de grups. Doncs llavors cada restaurant li donem la seva pròpia identitat. Llavors del que es tracta és d'estudiar-t'ho molt. Això nosaltres ara, per exemple, ja estem planificant la carta de tardor. Llavors necessitem uns mesos de preparació d'una carta, perquè no és una cosa que es faci en 5 minuts, no? I les premisses són molt senzilles. Nosaltres fem servir la nostra memòria gastronòmica, no? Utilitzar el producte de proximitat i el producte de temporada, i sobre això és sobre el que fem la carta.
El que funciona tornarà a funcionar o cal innovar molt sobre allò que ha funcionat?
Moltes vegades el que funciona, funciona, i no cal tocar-ho massa. Nosaltres a vegades traiem plats de la carta que han funcionat i al cap de dues cartes les tornem a posar d'una manera una mica diferent o estudiada diferent, en presentació, potser amb 4 matisos, però sí que és cert que si les coses funcionen, home, tampoc és qüestió de si tot funciona, deixa-ho, perquè si no canviaria res, però sí que és cert que hi ha uns certes coses que o les deixem o les anem recuperant amb el temps.
Perquè en el fons allò que està tot inventat o cada cop costa més inventar o innovar a partir de les coses que han funcionat.
Bueno, nosaltres innovar tampoc innovem, vull dir, a veure si m'explico. Innovar és per quatre grans xefs que tenen les possibilitats i el talent per innovar. Nosaltres el que fem, com fa moltíssima gent, és agafar idees de molts llocs, nodrir-ne de moltes coses i sobre això fer una línia nostra. Uh-huh. Però innovar significa tenir un equip molt gran a darrere, tenir un equip d'investigació, tenir un IMSD a darrere, tenir un talent especial. I nosaltres en aquest cas el que intentem fer és fer bona cuina i fer-ho que sigui maco i que ens divertim fent-ho, no? Vull dir, però el que és innovar, ja et dic que són molt pocs els que ho fan realment.
Perquè quin és el procediment d'elaboració d'un plat? De creació em refereixo,
No, primer és el cap. Primer és posar-lo al cap i pensar què és el que vols fer. Jo el que faig, primer el tinc al cap i després el dibuixo. Això és bàsic per mi. Vull dir, després dibuixo el plat.
Dibuixar físicament,
Sí, sí, físicament, amb un paper, sí. Un paper, dibuixar el plat i anar-li posant les coses que tu creus i a partir d'aquí començar a fer proves. I moltes vegades el que tu has posat al cap o el que has dibuixat no surt, no? Vull dir, no té un sentit, però a vegades sí. Llavors, aquest és el primer pas. Vull dir, nosaltres tenim un paladar mental que és el que et fa fer una sèrie d'associacions que després passen al dibuix i del dibuix al plat. I així és com treballem.
És com fer música, com ajuntar notes.
Sí, una mica. Sí. Bueno, pensem en el producte, pensem en el tipus de cocció, no? Després pensem en què el pot acompanyar i al final acabes amb la presentació. No?
I dintre d'aquest procés també es pensa en la dificultat de l'elaboració i sobretot si s'han d'elaborar, clar, una cosa és fer un plat i una altra cosa és haver de vestir una cuina.
Sí, no. Tot això té un... Té un estudi previ, no? Perquè no és el mateix fer un plat en un restaurant on tens dos cuiners o no en tens 15, no? Vull dir, llavors a vegades has d'alleugerir passos, a vegades has de pensar en no carregar més la partida d'entrants calents que els de freds, vull dir, tot per això et dic que no és només apuntar quatre noms en un plat, no? Mm-hmm. O sigui, en un paper, sinó veure com pots fer que allò al final es tradueixi en un servei on pots donar 30 persones i les 30 persones se'n vagin contentes, no? Mm-hmm. Es tracta de quadrar tot això, no? Quadrar el personal, la capacitat del personal que tens, a l'espai físic i al final el producte, els proveïdors, que això també és important, veure que el proveïdor, que nosaltres tenim uns proveïdors molt fiables, però que et puguin servir sempre el producte que tu vols posar a la carta, perquè si tu poses un plat molt maco a la carta però després el producte no el tens, no serveix de res tampoc, no? Mm-hmm. Llavors es quadra això.
Busqueu bàsicament producte de proximitat.
Sí.
Tot i que esteu en un establiment que rep gent de tot arreu.
Sí, el que fem és complex el funcionament del Dolce, és una mica complex.
Per
perquè...
això, té un punt d'interès, això.
Sí. Nosaltres ens podem dedicar a buscar més producte de proximitat o producte local i tal en els restaurants, perquè al final el restaurant és com un restaurant de Sitges, no? Vull dir, fas 30, 40. El tema de banquets o de grups grans, hi ha encara que seguim buscant producte de proximitat i els proveïdors són tots de quilòmetre zero, ens és molt més complicat, no? Llavors hem de jugar amb grans volums i llavors els hem d'anar a buscar a Mercabarna o... Bueno, és una mica diferent, però com que tenim diferents serveis a l'hotel, sí que podem jugar i dir, mira, aquí ens dediquem més a fer volum i aquí ens dediquem més a buscar doncs, aquell tomàquet que ens porta el pagès d'aquí de Vilafranca. No?
Tot i que, clar, tenint en compte el producte de proximitat, el paladar d'un català, d'un espanyol, d'un europeu, és diferent del paladar d'un asiàtic, d'una persona que vingui de l'Àfrica, d'un americà.
Sí, és cert. El que passa és que nosaltres sempre hem tingut és una cosa que jo sempre l'he tingut al cap i ens l'hem posat molt clara i és que al final la gent que ve al Dolce o que ve a Sitges el que ha de provar és la gastronomia d'aquí. O sigui, no té cap sentit que vingui gent d'Estats Units i els estiguem fent hamburgueses, no? Uh-huh. Tot i que les tenim, les hamburgueses, perquè s'han de tenir a l'hotel... Nosaltres el que fem és cuina mediterrània.
No estan a la carta
perquè estan a la carta al bar, perquè al bar al final tens hamburgueses, tens club sandwich, tens coses d'aquestes que la gent necessita menjar ràpid, no? Però sí que és cert que quan fem bufets o quan fem barbacoes, quan fem coses d'aquestes, doncs n'hi ha tots els plats d'aquí, intentem fer una cuina mediterrània, perquè jo entenc també que el client que ve de fora el que busca és també experimentar i conèixer, no? Uh-huh. I aquesta és la manera.
I per tant busca aquest producte de proximitat. Com s'agafa aquesta cuina mediterrània, que és una cuina que es va revaloritzar molt fa uns anys, i s'innova sobre la mateixa? S'innova, és a dir, com agafem doncs, el sofregit de tota la vida i el refem perquè quedi una cosa que cridi l'atenció.
Vale, m'ho poses difícil, el sofregit.
Oh, el sofregit.
Vale. No, el que intentem nosaltres...
Cosa més nostra que el sofregit,
sí,
no?
Sí, no, el que fem nosaltres amb tot el que són preparacions tipus un sofregit, una escudella cardolla, uh-huh. és, per exemple, una manera de fer-ho és desengreixar-les, no? Vull dir, una cosa que feien molt els nostres avantpassats era una cuina molt greixosa, no? I la meva àvia, jo recordo que et deia, quan veies el greix a sobre, et deia, no, això és bo, no? I nosaltres, no, això no és bo, no? Llavors, això és
proteínic, però bo.
Exacte. Llavors això ho traiem, intentem fer un pèl més lleuger tot, no? També la manera d'innovar amb una escudella, per exemple, per dir-t'ho, amb un sofregit, és potser la presentació, no? Vull dir, la manera com es presentava una escudella cardolla abans o com es presenta ara, doncs intentes jugar amb el tema de la presentació per fer-ho més innovador, més modern, més nou, però és una mica això, no? Vull dir, molt, molt des del procediment i després a la finalització amb l'emplatat, no?
Els plats han de ser lleugers, de quantitat?
Els plats han de ser, bueno, diferent, tornem al mateix, a l'hotel tenim molts, molts diferents events, no? Llavors hi ha gent, o sigui, nosaltres hem tingut events de per exemple, de presentacions de camions, on la gent que et ve són conductors de camions, llavors jo no li puc fer un menú degustació perquè, saps, al final no surt bé.
Està bé aquest exemple, perquè ens hem fet la...
Clar. Exacte, no? Ha quedat clar, no? Però sí que és cert que nosaltres treballem molt els menús perquè quan facis un menú degustació, doncs des de l'aperitiu fins al postre, arribis amb la panxa lo suficientment buida, per dir-ho d'una manera, predisposada,
sí,
per arribar al postre, acabar el postre, els pedifurs i tot, i anar-te'n al llit amb una sensació de lleugeresa, no? Uh-huh. No amb una pesadesa que no, ja no puguis arribar al postre.
Llavors, és el problema de molts menús degustació, a vegades.
Exacte, llavors intentem, ens ho estudiem molt perquè passi això, no? Perquè no els menús siguin equilibrats, més que lleugers, equilibrats, diria jo.
I en un menú degustació, primer va la A i després la B, és a dir, s'ha de respectar un ordre o l'ordre dels factors no altera el producte?
No necessàriament. Vull dir, depèn del que facis. Vull dir, sí que generalment acabes amb una carn, no? Però no té per què. I comences... avui en dia pots començar amb una preparació que sigui dolça. Vull dir, moltes vegades ja es fan gelats dolços que es posen amb un carpaccio, amb un gelat de mostassa, per exemple, no? Llavors ja comences amb un gelat, no? I acabes i dius, hòstia, el gelat me l'hauria d'estar menjant al final, no? Vull dir, pots fer moltíssimes coses i es pot moure molt. L'únic que sí que ha de tenir un sentit i ha de tenir una lògica, perquè si no, pues no reeixirà el menú.
És a dir, un menú degustació és un és una cosa que comença i acaba.
Sí.
No, tot sí. I que cada plat té una individualitat.
Sí, perquè clar, depèn de la quantitat de plats que posis, no? Vull dir, un menú degustació finalment és una mostra de la cuina que fas, no? Perquè tu pots anar al restaurant i demanar un primer i un segon i ja està. Ja està. O sigui, has provat l'amanida de no sé què i el pit de pintada, no? I ja està. Però amb un menú degustació doncs proves una mica l'essència del restaurant, perquè a més el fem nosaltres, i com que el anem canviant el menú degustació, el que pretenem és que provin la línia de treball nostra, no? Que vegin una mica tot el que fem. I aquesta és la idea del menú degustació.
Quanta gent sou a les cuines dels restaurants del Dolce?
A les cuines dels restaurants són 3 al matí, 3, o sigui, 3 a la punta i 3 a les marris.
3 de persones?
Sí, a la cuina.
Uh-huh.
Sí.
És poc, no?
Bueno, no és molt.
Ens ha sorprès, esperàvem
sí,
més.
Sí, no, 3 i jo, 3 i el cap dels restaurants, vull dir, sí, així és, però clar, som 3 i el cap de restaurants, s'ha de comptar els dos dies lliures de la setmana i tot, uh-huh. Bueno, sí, per serveis normalment som 3, sí, sí, sí. Justets, sí.
Justets.
Sí, perquè no dir-ho, sí, la veritat és que sí.
Perquè, clar, el procés comença en la cerca del producte.
Sí.
Això, sí, sí, manen, s'han de tenir els proveïdors.
Sí, això és un treball que es fa abans de començar la carta, vull dir, bastant temps abans, perquè si decideixes posar un producte, parles amb el proveïdor i el proveïdor diu sí, però això només t'ho podré tenir ocasionalment, ja saps que l'has de descartar. Llavors, això ens passa molt a l'hora de trobar, per exemple, peix, no? Peix de proximitat i peix que sigui...
No es pot garantir.
No es pot garantir, i peix que surti una mica de la... de la normalitat aquella del rap, el llenguado, el llobarro i la dorada, no? I diguis, ostres, vull donar-li al client que provi un peix que sigui una mica diferent. A vegades et trobes que et diuen no te'l podré assegurar tota la setmana. Llavors nosaltres vam fer la fórmula que ja està establerta a moltíssims restaurants, vull dir que no hem inventat res de posar el peix del dia. Llavors, segons el que el peixater li podem demanar, escolta, què tens per demà? Bueno, m'han entrat uns barats molt macos, m'han entrat això, doncs llavors posem el peix del dia. Això ho fem a la punta al migdia i a la nit també l'oferim.
Perquè els proveïdors són els mateixos cada temporada, o sigui, per tota la temporada.
Sí, el que passa que nosaltres estem oberts sempre a introduir gent nova o a canviar si no ens ha funcionat. Vull dir, això és el que sí que sé, que és cert que tenim uns proveïdors de confiança amb els que tenim una relació molt estreta i que ens serveixen un producte de molt bona qualitat, però això no vol dir que no estiguem oberts a trobar algú que ens porta alguna cosa especial o per què no dir-ho, que ens porta el mateix producte a un preu més bo, no?
Abans parlàvem de la crisi. La crisi ha fet variar els gustos culinaris a partir de la necessitat que va, doncs, que es va generar en el seu moment, d'un retorn a la proximitat, d'un retorn a la cosa més bàsica una altra vegada.
Sí, és probable que sí. Sí, és probable que sí. No n'estic del tot segur que hagi sigut així, no? Vull dir, sí que és cert que jo crec que la crisi el que va ser estrènyer els cinturons i que la gent sortís menys als restaurants i cuinés més a casa. Però jo crec que això s'ha superat ja i la gent torna a fer la vida que feia abans de la crisi. És el meu pensament, no? Vull dir, de fet es nota que la gent torna a sortir als restaurants a sopar i torna a haver-hi aquesta vida fora, no?
I aquesta aposta per la proximitat trenca una miqueta amb aquella idea de fa una dècada, posem per cas, del cosmopolitisme, de que més o menys tot, aquest món global que teníem, tornem a buscar allò, l'essència, els orígens, allò que tenim més a prop?
Bueno, és que és el camí, és que no hi ha un altre, perquè...
Si no, tots menjaríem el mateix.
Clar, i a més, vull dir, també intentem ser el més respectuosos amb el mig ambient que podem, saps? I en aquest aspecte, si puc tindre uns espàrrecs de Gavà, perquè els he de tenir del Perú, no? I si l'espàrrec de Gavà té una certa temporada, jo no el posaré un espàrrec de Perú fora de la temporada, o intentaré no fer-ho, entens? Perquè a vegades en un hotel també hi ha moltes coses que estan molt, molt establertes, no? Hi ha menús que es venen a grups mesos abans i el grup et ve del cap de 3 mesos i aquell menú que es venen porta espàrrec verd, llavors l'hauré de buscar per on sigui. Però el que sí que intentem fer és això, vull dir, buscar producte de proximitat perquè, primer, per assentar la nostra essència, no? On som i què fem. I després per aquest aspecte, perquè el que tenim aquí al voltant et ve acabat d'acollir amb una qualitat excepcional i no cal anar-la a buscar fora.
Quan venen comensals de fora, tant als Marris com a la punta, quan en Jaume surt al final, allò a saludar els clients, els de fora mostren sorpresa, mostren què diuen?
No, la gent certament quan surts els agrada, això és cert, vull dir, a vegades no tenim el temps de poder sortir perquè, bueno, la cuina és el que té, però quan surts la gent és agraïda, i els agrada que vagis, que els hi preguntis i que t'interessis per com ha anat la cosa, i a nosaltres és una relació molt bona amb el client perquè ens dona moltes pautes de com ha anat, no? De si ens hem equivocat en una cosa o en una altra, no? O si allò agrada més o agrada menys, no? I la veritat és que la gent no agraeix molt que surti el xef al final del servei.
Serveix per alguna cosa? S'agafen idees d'aquestes converses?
Sí. Sens dubte, a vegades hi ha coses que tu les tens assumides i et trenquen els teus paràmetres, no? Vull dir, penses, no sé, ara mateix no puc dir res, però sí que és cert que a vegades un comentari de client ens ha fet repensar alguna cosa, no? Tornes a la cuina i dius, hosti, això que m'ha dit, doncs potser si en lloc de fer-ho així ho fem així, potser és millor, no? I a vegades ens passa. Ens passa amb això, ens passa amb maridatges, no? A vegades també el maridatge, doncs, a vegades també ens equivoquem i, o el client ho veu diferent i et fa repensar, i això és fantàstic.
Precisament el tema dels maridatges en un menú degustació és bàsic, aquesta opció. Com es juga amb el vi per acompanyar el plat?
Jo crec que aquí hauria d'estar el Jordi, que és el nostre expert en això, però jo crec que fa exactament el mateix que fem nosaltres amb plat, ho fa ell amb la beguda, no? Perquè el conèixer els vins, el conèixer les característiques de cada vi, quan tu li proposes un plat i li expliques una mica com és el plat, i ell ja mentalment ja associa una mica si posarà un chardonnay o posarà un godello, no? No sé, és una mica aquest camí. Sí, és cert que després és un treball de parlar entre els dos i de provar i veure si casa o no casa, no? Perquè a vegades nosaltres també els hi posem molt difícil. També de dir que a vegades són combinacions que els hi posem realment difícil.
La gràcia és aquestes combinacions, no diré extremes, però sí, doncs, sorprenents?
A vegades sí. A vegades, bueno, per nosaltres a vegades això és el que ens mou, no? Perquè fer... sense menysprear res, però clar, quan dius és que vaig a fer una escalivada amb anxoves, pues sí, però ja ho tens al cap, ho sap tothom, i saps que hauràs de fer una escalivada ben rostida a la graella, perquè si no serà una escalivada, i que l'anxova ha de ser bona i tal, però vull dir, no té més secret que això, no? En certa manera, ara si et poses a fer combinacions estranyes, pues nosaltres ens posem un repte, no? I amb això estem, vull dir, ara fa poc estàvem pensant en fer un plat que el tinc jo al cap i que li vaig donant voltes, però que no tinc clar que al final sigui un plat que es pugui posar a la carta, però estàvem pensant en fer uns cervells, que ja fa molt de temps que no estan a les cartes els cervells, no? Estàvem pensant en fer uns cervells amb anguila fumada i amb un puré de coliflor. Llavors, clar, això ho hem de treballar molt a veure si surt.
És a dir, una cosa és... Estàs en la fase de dibuix, ara.
Sí, 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 exacte. Estem la fase de dibuixar les coses.
D'aquest plat. A veure, d'aquesta carta d'estiu que es va presentar la setmana passada, què és el més sorprenent, el més difícil de...
Bueno, una mica coordinar-ho tot, el que parlaves abans, de coordinar que tu plasmes en paper i acabes ficant tu en una carta que es pugui servir al client amb èxit, no? Probablement el plat que més ens hem jugat més i ens hem innovat més és amb una crema d'espàrrecs amb parmesà, quan fem uns espàrrecs que els fem amb motllo i l'espàrrec és de parmesà. Llavors, estèticament sembla un espàrrec, és idèntic a un espàrrec blanc, però és de parmesà, no és d'espàrrec, no? Uh-huh. I la crema llavors és d'espàrrec. Llavors és un jugar una mica amb textures i bueno, fer un joc una mica divertit. I la veritat és que és un plat que ens va costar treure'l, però que és molt bonic.
Allò, el trampantojo és, no?
Exacte, sí, exacte.
És a dir, penses que estàs menjant un espàrrec, estàs menjant parmesà, penses que és una crema de parmesà i resulta que és una crema d'espàrrec.
Exacte.
O sigui, al client li agraden aquests jocs també?
Sí, bueno, jo suposo que hi haurà algun que no, però en general sí, en general com que els expliques, no? O sigui, el metre quan arriba al restaurant i el client pregunta i això com va, li explica una mica com és el plat, llavors... No hi ha grans sorpreses.
Aleshores, costen molt d'elaborar els plats quan us hi poseu, com a mesura que va avançant la jornada? Perquè, clar, avui ara són les 10, quan acabi aquí en Jaume s'anirà cap a l'hotel.
Exacte.
I s'ha de començar a preparar els plats del migdia.
Sí, sí, bueno, nosaltres tot el... A vegades m'he trobat algú que em diu per què vas tan aviat, no, el restaurant? I clar, és un desconeixement total de com funciona una cuina, no? El tema d'un restaurant o inclús d'un banquet està tot basat en la preparació prèvia. És una cosa que es diu, en cuina es diu mise en place, no? I és els cuiners, per exemple, per fer el servei del migdia mentre eren les 9 del matí, i de 9 fins a la 1 estan preparant i deixant que el servei estigui tot llest per només acabar-ho al moment, no? Llavors el que fem és just quan comencen a entrar les primeres comandes, doncs si t'ha entrat un peix amb el que sí, amb un puré, el que dèiem abans, de coliflor i uns espàrrecs, els espàrrecs estan cuits, uh-huh. El puré de coliflor està fet i l'únic que fas és marcar el peix, acabar-lo al forn i acabes totes les guarnicions. Vull dir, és l'única manera de que tindrà èxit en el restaurant. En un restaurant on tens tres cuiners, vull dir, si tinguessis molts més, podries fer més preparacions al moment.
Però encara que siguin tres, és una cadena de muntatge.
Sí, 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 sí. Bueno, mm-hmm. hi ha la cuina és molt, està, és molt estructurada, vull dir, al final has de tenir una persona que et faci el tema dels entrants freds, una altra que et faci carns i una altra que et faci peixos. Quan tu marxes una comanda i dius una amanida de tal, un llobarro i una carn, cadascú ja sap el que ha de fer. I quan marxes els segons, perquè ja se n'han portat els primers, cadascú sap que ho ha de tenir tot llest per en aquell moment ja passar-ho, no? Uh-huh. Això és un treball d'anys d'estar estandarditzant com funciona un servei.
Això al final és logística pura.
Sí, sens dubte.
Uh-huh. Com per exemple també és logística el dimensionament de les quantitats que s'han de cuinar.
Exacte, exacte.
Bé, clar, sí, no saps sí. Els clients que tindràs al restaurant.
Sí, no, vull dir, això és logística també, exacte. Nosaltres uh-huh. Llavors anem treballant sobre històrics, anem veient la carta els 15 últims dies, com ha funcionat, què és el que més es ven, què és el que més es ven, i sobre això vas treballant. Vull dir, igual algun dia pots portar una sorpresa i les de dir, escolta, se'ns ha acabat el llobarro, ja no tenim uh-huh. més.
El que passa és que, clar, llavors el client té una petita decepció i aleshores es tracta d'evitar aquestes decepcions.
Exacte. No ens acostuma a passar, però sí que és cert que depèn de com va el dia. Escolta, a vegades ens passen els bufets mateixos, és molt curiós, perquè ja et dic que fem cuina d'aquí i moltes vegades plantegem un bufet que vinc, doncs, un bufet per 150 persones i dius, mira, resulta que tinc un melós de vedella, tinc llobarro i tinc unes espatlletes de conill, no? De què és el que en fem menys? Doncs potser és que espatlletes de conill, no? Uh-huh. Doncs aquell dia el que s'acaba són les espatlletes de conill. Vull dir, això és la llei de Murphy, no? I això és difícil al final és difícil de gestionar-ho, no? No és complexa. Uh-huh. Però bueno, així i tot, dintre d'això no ens equivoquem massa.
Quantes vegades canvieu la carta al cap de l'any?
La dels restaurants la canviem dues vegades. Uh-huh. Abans ho fèiem tres, però ara ja... Digue-li canvi climàtic o digue-li com vulguis, la veritat és que ens trobem que les extensions han anat minvant, no? Llavors els bolets que ens començaven a finals d'agost, principis de setembre, ostres, es van retrasant i ara al final fem una carta de tardor-hivern i una carta de primavera-estiu.
Dos estacions, sí. Calor i fred.
Sí, calor i fred, sí, és així. Mm-hmm.
Així. Que això deu ser la tendència que fa més o menys tothom ja al final.
Imagino que sí, mm-hmm. Però és que és cert, vull dir, al final ens vam trobar, va arribar un moment que ens trobàvem això, que començàvem la carta al setembre i dèiem, mira, anem a fer la carta basada en el que és la tardor, en bolets i tal, i no ens arribaven. Llavors, clar, teníem un problema. Llavors hem anat retrasant el temps per poder posar els productes típics de tardor.
Per poder encabir. I d'aquesta manera, teniu quants productes teniu de carta? És a dir, què surt? Quantes coses surten al final?
Nosaltres tenim... Les cartes són al voltant d'uns 18 plats, cadascuna, més o menys. I això és restaurants, vull dir, si et poso a parlar de banquets i bufets i tal, ja és una bogeria la quantitat de producte que tenim. Treballem, jo sempre he sigut molt, molt partidari del que almenys és més, no? Llavors jo prefereixo fer una carta curta,
petita,
ben feta, i que el client pugui tenir un producte tocat amb el màxim respecte.
Però el fet de que la carta sigui curta implica que ha de ser molt variada perquè cada sí. client pugui trobar coses del seu
exacte,
gust.
Exacte. Llavors, dic, nosaltres fiquem quatre carns, quatre peixos, i per exemple les carns, per dir-t'ho fàcil, fem doncs, una vedella, un garrí, una espatlleta de cabrit i un conill. Ja tens suficient varietat per anar a sopar un dia, no? Uh-huh. I a part d'això, a part de la carta, també sempre fem un menú mensual que és de sobreproducte. Llavors, quan busquem els productes que són de més curta duració, no? Llavors, ostres, és que aquest és molt curt, llavors doncs fem un menú de, no sé, menú sobre les maduixes o menú sobre el que sigui. I a part de la carta tenia aquest petit menú de tres plats que el posem també a banda de la carta i que pot escollir qualsevol client.
D'aquesta manera, doncs, si hi ha clients habituals també troben més
variació.
Exacte.
Bueno, nosaltres, saps què ens passa també? Que això no, no és com un restaurant normal que la gent et ve a sopar al restaurant. Nosaltres som hotel, o sigui, tenim gent que viu allà. Llavors tenim gent que viu que s'hi pot passar una setmana. Llavors també som molt receptius a la gent que està molt de temps a l'hotel i que ve i et diu, escolta, és que jo només em vull menjar una truiteta francesa o un plat de verdures, llavors, o a la graella, llavors li fem, i no hi ha cap problema. Uh-huh. Perquè entenc que estar 7 dies fora de casa i menjar cada dia amb un gastronòmic no es pot fer. Llavors som molt, ja et dic, molt oberts a tot això. Hi ha molta gent que, escolti, què és el que vol menjar, no? No, doncs només vull un peixet amb unes verdures, doncs un peixet amb unes verdures.
El fet de ser un restaurant d'un hotel, i a més un hotel, diguem que és difícil anar-hi, o sigui, no s'hi passa per davant, sí, el dolce. Això és un inconvenient afegit?
Bueno, és una particularitat, és com és. Vull dir, al final nosaltres tenim la sort de tenir clients allotjats a l'hotel que poden baixar al restaurant, que això, hi ha molts restaurants normals que, doncs, que no ho tenen. Llavors nosaltres sí que ho tenim gent que ja la tenim dintre l'hotel. La particularitat és que nosaltres anem jugant, perquè si per exemple l'hotel el tenim ple de clients de grup i tenen events, sabem que els restaurants els tindrem més buits que un dia normal, no? I llavors anem jugant sobre això, anem jugant amb horaris del personal, amb dies de festa, anem jugant amb producte que demanem, anem jugant amb tot. Aquesta és la particularitat que té un restaurant d'hotel, que pot ser que una setmana l'hotel estigui vengut per una convenció d'un grup de cotxes i tot l'hotel estigui vengut i tot l'hotel tingui avenç. Llavors sabem que els restaurants treballaran menys, llavors el que fem és que aquesta gent, en lloc d'estar al restaurant, ajuden a la cuina central a la preparació de tot l'avent, no? I és aquesta la part de particularitat que té un restaurant d'hotel.
Perquè ve molta gent de fora?
Sí, la veritat és que no ens podem queixar. A la punta, al migdia, la veritat és que tenim molt client de fora. La nit menys, però també en tenim.
D'acord. S'hi ha d'anar expressament. El problema del dolç és que s'hi ha d'anar expressament.
Exacte, sí.
Però això, aquest problema el tenia quan va obrir, també.
O sigui, exacte. No... Vull dir, és el que et dic, no és un problema, és una particularitat, és el que hi ha, no? Vull dir, al final, escolta, no vaig a fer comparacions, però el Bulli havies de travessar tota aquella muntanya per arribar a la Cala Montjoi, no? Al final, si vols anar-hi, vas, no? I nosaltres tenim la particularitat aquesta que estem ficats dintre d'un hotel a nivell de restaurants. Vull dir, la resta pues és l'operativa normal d'un restaurant amb clients de fora i clients de casa.
No hem parlat dels postres.
Parlem dels postres?
Els postres són una part important de diguem, per tancar bé el que és un...
És bàsic, és bàsic. Vull dir, nosaltres els postres els prenem com una part del tot. Vull dir, no és una part a part del restaurant, de la carta. De fet, els postres els creem amb el xef de pastisseria i el xef de restaurants i jo. Vull dir, ens assentem i li donem moltes voltes, perquè no podria ser que facis un menú de degustació que tingui una línia i que sigui tot petitet i tal, i després arribis al final del postre i el postre sigui un postre contundent, no? Clar, perquè si no trenques tot el treball fet abans, no? Llavors sí que ens ho treballem molt perquè segueixi tot una línia, i tant amb postres de restaurants com amb els postres de bufet o de casaments o de banquets. És bàsic, vull dir, és una part més del menú.
És a dir, el postre, quina és la funció del postre? Ha d'ajudar a baixar-ho tot, ha d'ajudar a pair, ha d'omplir, ha d'endolcir?
Bueno, jo crec que tot i res de tot això, no? Vull dir, a veure si m'explico. Al final és un element més del menú degustació. Vull dir, al final el postre, si has acabat amb un colomí, per exemple, i t'ha agradat molt el colomí i el colomí era molt espectacular, el postre ha de ser igual. Llavors la idea nostra és que quan fem els postres del menú, si per exemple estem a la tardor, doncs igual treballarem més amb xocolata i castanya i garrofa o coses així, i a l'estiu doncs igual són coses més lleugeres perquè no ja va amb la línia del menú de ser més lleuger. Però el que intentem és sorprendre també amb el postre i que trobis, doncs, que acabis amb una sensació molt agradable de que has acabat amb un plat que és refrescant, que és bonic, que és estètic.
I relativament lleuger, no? No
i ara... relativament lleuger, sí. Torno a dir-te, és segons la temporada, vull dir, igual a la tardor que fa més fred, doncs sí que acabaries, per dir-ho d'alguna manera, acabaries amb un colant, no? Potser. Però a l'estiu no té cap sentit, llavors, o no el té per mi, vaja. Llavors sí que fem moltes elaboracions que són potser més lleugeres, més estiuenques, més frutals, també, no?
El fet que en el món de la restauració en general i en el món de l'alta cuina s'hagi establert aquesta mena de competició perquè doncs, tothom vol quedar com un restaurant ben valorat, ben vist, que surti les llistes, que tal, que se'ls puntua, que qual, això condiciona la manera de treballar?
Jo he treballat a diversos llocs que estaven molt ben considerats, tant hotels com a restaurants, i al final jo crec que no. El que es tracta és de fer una bona feina i la resta de reconeixements ja arriben. Vull dir, no, jo vaig tenir un restaurant a Mallorca, bueno, vaig ser xef del restaurant de l'hotel Arabella, teníem una estrella Michelin, i el que intentàvem era fer una bona cuina i que la gent sortís contenta. A partir d'aquí van venir els reconeixements. Vull dir, això... Jo ho entenc així, i jo no crec que hi hagi ningú a dalt d'una llista dels 50 best o això que el seu objectiu hagi sigut aquest. Vull dir,
ningú treballa per l'estrella, l'estrella ve quan es treballa.
Jo ho entenc així. Vull dir, o pots treballar per l'estrella, però primer has de fer una feina fantàstica. Vull dir, una estrella no ve perquè sí, ni la segona i evidentment la tercera. Llavors el tema és fer-ho molt bé, superar-te cada dia, i a partir d'aquí venen els reconeixements. No hi ha ningú que estigui en una llista d'aquestes que no s'ho mereixi.
Com és que a Catalunya en particular, a Espanya en general, hi ha tanta gent a la llista?
Bueno, perquè es fan les coses bé, perquè hi ha un molt bon nivell. En general, n'hi ha molt bon nivell. I els restaurants que estan en aquestes llistes són molt bons. Vull dir, el disfrutar mateix que aquest any ha pujat tant i tal, és que són molt bons, és que fan una feina fantàstica.
Sortien del bull i els del disfrutar.
Sí, 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 fan una gran tasca. La veritat és que el que fan ells és fantàstic. Llavors, normal que estiguin a dalt de la llista, perquè a darrere del que fan hi ha un gran esforç i un gran sacrifici. I s'ho pareixen.
Anava a dir el xef, en aquest cas el Jaume, roda molt per veure què es fa pel món, per aprendre, per agafar idees, per...
Sí, jo crec que els xefs són molt curiosos. I sí, rodem, anem a veure molt què es fa i comparem i veiem i aprenem, al final aprenem. Sí, sí, i ho fem molt. Però jo és que soc una mica un malalt de la cuina. Llavors, sí, surto a sopar per veure què fan, arribo a casa i em llegeixo llibres o vaig mirant què fan. Sí, és així.
I ara la pregunta, a casa també cuines?
Aquesta és la gran pregunta. No? Sincerament, no.
No?
No, mira, té una explicació molt lògica. És la majoria dels serveis de restauració estic a l'hotel. Vull dir, al migdia, a la nit, cuino poc. I quan tinc dia lliure intento no ficar-me a la cuina. El meu dia de descans i de desconnexió. Llavors el que no faig és posar-me... Cuino per amics, cuino per la família quan s'ha de cuinar, però sí que és cert que si tinc el dia lliure el que intento és marxar fora, descansar i no ficar-me entre fogons. Això és així, eh? Porto la saturació de tota la setmana d'estar davant dels fogons i de tocar producte i de...
És la desconnexió.
I dir, ostres, un dia desconnecto, me'n vaig i m'assec amb una taula amb què serveixin i despreocupar-te.
Content de tornar a estar a Sitges, Jaume?
Contentíssim. A casa. Sí, sí.
Doncs ja està, hem fet una miqueta de repàs. No hem repassat la carta, perquè ara començar a parlar del rèmol rostit amb patata, morter, pil-pil i cargol de mar, o parlar del colomí en dues coccions amb mole, espàrrecs blancs i bescuit al vapor de festucs. Clar, llavors podríem...
Sí, podríem estar hores.
Sí, podríem estar hores i avorrir una miqueta l'audiència.
Exacte.
Clar, si hem de donar la recepta... Sí que una pregunta, clar, al final s'ha de posar tot, però per què els noms dels plats són tan llargs?
Ui, encara els tallem, perquè sí, els retallem bastant, perquè si fossin els noms que tenim al cap, al final, si vols posar tots els productes, has de treballar-te una mica això, perquè a vegades volem donar-li tota la informació al client i quan has llegit el plat dius, ostres,
retallem, què és això?
No? Retallem perquè ja no sé el que... I així intentem, ja et dic, encara hem intentat retallar molt, sí, podríem fer-ho més encara.
Doncs Jaume Balada, el xef dels restaurants del Dolce, especialment de les Marris de la Punta, moltíssimes gràcies, ben retrobat.
Gràcies, un plaer.
I que vagi molt bé en el futur.
Moltes gràcies.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.